L'Info Migdia.
Destaquem els titulars d'avui, d'aquest dimarts, dia 10 d'octubre, tot seguit. L'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium han convocat una concentració a les 6 de la tarda al passeig Lluís Companys per Barcelona, just quan comença la compareixença del president de la Generalitat al Parlament.
L'ANC posa a disposició dels calellencs un autocar per poder anar a la concentració d'aquesta tarda per donar suport a la compareixença de Carles Puigdemont.
L'episodi de violència viscut el passat 1 d'octubre ha portat algunes persones al servei d'urgències de l'Hospital de Calella amb episodis d'ansietat.
En parlarem amb la cap del servei d'urgències de l'Hospital de Calella, Emília Cortés, i coneixerem més detalls d'aquesta situació i de com gestionar-la amb la psicòloga Núria Tortós.
I l'agrupació local del PSC de Calella condemna els insults i amenaces rebudes a l'Ajuntament, a la ciutat, i especialment les que s'han adreçat a l'alcaldessa Montserrat Candini, també arran dels fets de l'1 d'octubre.
Els socialistes calellencs fan una crida urgent al diàleg per solucionar el conflicte.
El servei de DNI mòbil que la Policia Nacional prestava als ajuntaments està interromput temporalment.
La Direcció General de la Policia ha acordat amb els ajuntaments suspendre el servei de forma temporal per motius de seguretat.
L'associació cívica Capaspre està molt satisfeta amb la bona acollida del Mercat Solidari de segona mà que va organitzar dissabte a la plaça de l'Església.
Aquesta entitat va recaptar 1.950 euros que aniran destinats íntegrament a l'Associació d'Amics i Voluntaris de l'Hospital.
I el segon cicle de xerrades Medi Ambient i Participació queda ajornat per segona vegada.
La conferència coincideix amb la compareixença al Parlament del president Carles Puigdemont i per tant s'ha considerat que l'actualitat mana.
Comencem a repassar l'actualitat, tots pendents de què passa aquesta tarda al Parlament Català. L'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium han convocat una concentració a les 6 al passeig Lluís Companys de Barcelona, just quan comença la compareixença del president de la Generalitat al Parlament. En dues entitats independentistes han demanat a la ciutadania que doni suport a la possible declaració d'independència que farà Carles Puigdemont a la Cambra Catalana.
La concentració s'havia de fer al passeig dels Til·lers, però ha canviat d'emplaçament per raons de seguretat, ja que el parc de la Ciutadella estarà tancat i només hi podran accedir diputats i periodistes. Per saber més detalls d'aquesta concentració, parlem amb Jaume Planes, coordinador d'Òmnium Montnegre. Bon dia, Jaume Planes, coordinador d'Òmnium Montnegre.
Bon dia.
Vosaltres fareu algun comunicat respecte a la compareixença del president Puigdemont d'aquesta tarda?
Òmnium ha fet la crida a la democràcia, que és l'òrgan que coordina, que ha coordinat fins al dia d'avui, i ha fet una convocatòria a les 6 de la tarda en el passeig dels Til·lers. I nosaltres, com a secció comarcal, doncs l'hem reproduïda aquí, l'hem fet arribar als socis i simpatitzants.
I com a Òmnium Montnegre aquí a Calella, tenen previst fer alguna mobilització?
A nivell de l'Almaresme, que és la zona que abarquem nosaltres, hem plantejat la possibilitat de que la gent que vulgui anar amb el bus de l'ANC o pugui agafar el tren. Hem coordinat una mica doncs, unes sortides de tren en què ens puguem trobar a tota la gent de la comarca i baixar a Arc de Triomf.
I tenen previst convocar alguna jornada de vaga, igual que es va fer pel passat 3 d'octubre?
No. Ningú sap què passarà avui, quines seran les declaracions del president, del govern. Per tant, tot això hem d'estar a l'expectativa del que vingui. Tranquil·litat, en serenor, no ens podem precipitar, no ens hem de precipitar, ni molt menys ningú sap, només el govern, què diran avui, què faran, no? Per tant, tranquil·litat i serenor.
D'acord, moltes gràcies, Jaume Planes, coordinador d'Òmnium Montnegre.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, bon dia.
Bon dia.
I com us dèiem, l'ANC posa a disposició dels callellencs un autocar per poder anar a aquesta concentració a la tarda a Barcelona per donar suport a la compareixença de Carles Puigdemont. Per saber-ho parlem amb un responsable d'aquesta entitat a Calella, Josep Barri. Parlem amb Josep Barri, coordinador territorial de l'ANC a Calella.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia. A veure, explica'ns una mica per què estem parlant d'aquesta convocatòria que s'ha fet per anar a Barcelona, al passeig Lluís Companys, per donar suport a aquesta possible o no declaració del president de la Generalitat al Parlament, que encara no sabem exactament què ha de dir el president Puigdemont, però hi ha una mobilització i, a més, des de Calella també s'ha engegat perquè les persones que vulguin hi puguin anar. Com ho tenim, senyor Barri, això? Hi ha un autocar, no?
Sí, en vista de que doncs, avui hi ha la compareixença del president de la Generalitat en relació als resultats del referèndum, i el que entenem nosaltres doncs, que a partir d'aquí, doncs, amb la proclamació de la independència de Catalunya, doncs, nosaltres en aquest motiu, doncs, i com a mostra de suport, doncs, hem volgut fer un autocar per portar tota aquella gent que vulgui estar allà acompanyant aquesta tarda. De moment tenim ja ple un autocar de 55 places i ara doncs, el que hem fet és ampliar-lo a 72, per tant ens queden unes places lliures, però bé, com a mínim tenim ja més de 50 places de gent que anirà amb autocar a Barcelona, i ens consta que també hi ha força gent que hi va pels seus mitjans o amb tren.
Complicat avui perquè, vaja, és un dia laboral i és una data així que ja fa dies que se sap, però més o menys improvisat, no?
Sí, esclar, no deixa de ser avui un dimarts i laborable, i a les 6 de la tarda tampoc és una hora que vagi a tothom bé, però tot i això, doncs bé, hi ha gent que per dir-ho d'alguna manera ja tenia aquest dia apuntat a l'agenda, i gent doncs, que s'ho pot combinar i que els interessa en aquest moment, doncs un dia tan important com avui ser Barcelona al costat del Parlament de Catalunya.
De la manera que vostè m'ho comenta, perquè portem uns dies d'incertesa preguntant-nos què dirà el president Puigdemont. Bé, no només nosaltres, sinó tot l'Estat, diguem-ne, no? Que els ulls i les orelles estan posades en el president de la Generalitat. Vostè ho té claríssim, que hi haurà una declaració unilateral d'independència, que hi haurà una declaració d'independència, o fins a on, des de l'ANC, des de vostè mateix, què és el que espera que digui el president?
Bé, jo crec que, siguent conseqüents, doncs, des del primer moment del programa electoral i del full de ruta que es va marcar el mateix president en el Parlament de Catalunya, com a mostra del seu govern, doncs entenem que hi havia aquí un referèndum, i ara en aquesta llei de referèndum doncs ja es diu que, una vegada proclamats els resultats, cosa que es fa avui, doncs a continuació es fa una declaració d'independència. Entenem que la cosa no ha de sortir d'aquí. Després posem que aquella qüestió on tothom està mirant és que si hi haurà el termini que hi haurà de negociació, doncs es parla de si és de quina manera es detalla i es concreta, això és el que ens falta saber com ho farà el president, però bé, la base fonamental, que és la declaració d'independència, entenem que d'una manera clara i rotunda que es fa avui, aquesta tarda.
És a dir, que totes les variables, perquè aquests dies, suposo que vostè també ho ha sentit, s'ha parlat de tot, de declaració d'independència, de declarar la república, de declarar la independència però amb un termini, sense termini, amb efecte immediat, sense efecte immediat, tot això canvia molt l'escenari o no? És a dir, es dona suport a qualsevol d'aquestes possibilitats?
Bé, la votació que vam fer el dia 1 deia si vostè vol que Catalunya sigui un estat independent en forma de república. Per tant, crec que la pregunta era claríssima i això és el que crec que passarà avui. Ja dic que una altra qüestió serà el termini de negociació i mediació posterior que hi pugui haver, perquè s'ha de parlar, evidentment, amb l'Estat de com tirem endavant aquest nou país, doncs això potser podrà variar d'alguna manera o d'una altra, però la base principal, el moment inicial, crec que no hi ha cap dubte, que és la proclamació la declaració d'independència.
I a veure després què diu l'Estat, no, diguem-ne, perquè si ara podríem dir, si em permet l'expressió, la pilota està a la teulada del president Puigdemont, després va directament a la teulada de l'Estat, que sempre hi és de manera, no, perquè es tracta, és un joc de dos, podríem dir, no, dos pobles, no, de dues sensibilitats, però... Si Puigdemont declara aquesta independència, ja tothom està pendent de si, doncs, si el govern espanyol reuneix les Corts i decideixen tirar endavant l'article 155. Què pot passar llavors?
Bé, és trist per una banda i és greu que la reacció precisament que s'espera del govern espanyol sigui precisament això, no? D'aplicar article 155, de parlar d'empresonament i de parlar de suspendre drets de les persones i de la mateixa autonomia. Entenem que una resposta lògica i intel·ligent no hauria de ser aquesta, sinó que hauria de ser seure's i parlar de com prospera aquesta decisió que fins aquí ha tingut el poble de Catalunya a partir d'un programa i d'una proposta electoral que hi ha hagut i que també va ser avalada amb una majoria d'escons en el Parlament.
Mm-hmm. Doncs de moment continuem amb la incògnita, a veure si avui, vaja, per aplicar el 155 s'ha de reunir tant el Congrés espanyol com també el Senat, i és una decisió que no es pren en un moment, però vaja, segurament els propers dies, aquest vespre, sabrem l'entrellat del tema de la declaració, i els propers dies a veure quina és la reacció del govern espanyol. Anirem parlant-ne.
Doncs esperem que sí, i esperem que sigui en positiu i que no sigui, doncs, per estar parlant de reaccions en determinat sentit del govern, sinó que també ells es posin en la situació que ha d'estar, perquè fins avui no ha sigut així, i esperem, doncs, que vegin claríssimament cap on va Catalunya, i aleshores, doncs, puguin seure i determinar, doncs, aquest futur, doncs, com ha de ser.
Mm-hmm. Doncs moltíssimes gràcies, Josep Barri, coordinador territorial de l'ANC a Calella, i continuem parlant-ne.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Avui, a partir de les 6 de la tarda, segueix la compareixença del president Carles Puigdemont al Parlament a la teva ràdio. Escolta la visió local d'un fet nacional històric.
L'episodi de violència viscut el passat 1 d'octubre ha portat algunes persones al servei d'urgències de l'Hospital de Calella amb episodis d'ansietat.
No solament es tracta de persones directament agredides per les forces de seguretat, sinó familiars i coneguts que viuen amb angoixa la situació i estan patint episodis d'insomni.
En parlem amb la cap del servei d'urgències de l'Hospital de Calella, Emília Cortés. Parlem amb la doctora Emília Cortés, cap del servei d'urgències de l'Hospital de Calella. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doctora, expliqui'ns per què se'ns va comentar, i em sembla que Calella no és l'únic lloc, que arran del que va passar el passat 1 d'octubre, d'episodis de violència a molts pobles, doncs hi havia persones que havien acudit als hospitals i als centres d'atenció primària en quadres d'ansietat. Se'ns ha comentat que aquí a l'hospital això també ho havíem notat. Vostè ho ha vist, ho ha pogut quantificar, en són conscients d'això?
Sí, de fet, hem tingut la darrera setmana ens han arribat 3 o 4 casos que segurament estan relacionats amb els fets que es van viure a diferents pobles i municipis d'aquesta violència policial, o digue-li com... Bueno, no se li pot dir d'una altra manera. Va haver-hi gent que van ser els mateixos agredits. En general no eren agressions greus, afortunadament, però van venir el primer cop per ser atesos per l'agressió, i algun, uns dies després, ha tornat a venir per una sensació d'angoixa, de dificultat en la conciliació de la son o despertar precoç, o sigui, insomni de diferents modalitats, per una sensació de por, de rebre represàlies ell o les seves persones més properes, una sensació de, bueno, això, de preocupació, de manca de gana de menjar, dificultat per dormir, que estan més neguitosos, que no, bueno, que els hi ha canviat alguna cosa del seu estat anímic basal. No han estat molts, i tampoc ni tots els agredits ni tots els que han vingut van ser agredits directament, sinó que alguns ho van viure de prop o amb algun familiar, i això els ha generat aquesta situació d'estrès o de por o d'angoixa.
Això li anava a preguntar, doctora, perquè, clar, patir una agressió en primera persona evidentment et deixa marcat i et genera ansietat. Tot depèn també, ja ho sabem, com s'ho prengui cadascú, no? Perquè la visió i la percepció que tenim de les coses canvia.
És personal, clar.
Clar. Però també pot ser que hi hagi persones que veient aquests episodis, vivint-los de prop, aquí a Calella, per exemple, s'han viscut episodis molt de prop, pobles del voltant, i també aquella mateixa nit, aquí ni va bé. Pot ser que col·lectivament també ho patim, això?
Clar, això jo no tinc prou experiència com per explicar-ho, però segurament, clar, a nivell col·lectiu, tot el que ens arriba a través dels mitjans de comunicació, els vídeos que van passant per les diferents xarxes i totes aquestes imatges de violència, segurament generen un imaginari col·lectiu que no és de tranquil·litat, precisament, no?
Mm-hmm. I això, perquè quan aquestes persones venen aquí per ser ateses, uh-huh, exactament què és el que es fa? Perquè això és una cosa greu, és una cosa que es passa al cap de pocs dies, suposo que cada persona és un món, no? Però en principi, què és el que es fa?
En principi, escoltar-los. El més important és deixar-los que s'expliquin i que expliquin totes les sensacions que noten. Després, tranquil·litzar-los, perquè és evident que no és un tema físic i, per tant, no calen ni proves ni tractaments molt especials. I després, clar, l'avantatge, doncs, que ha estat una cosa puntual i de moment retallada. És evident que pot deixar moltes més seqüeles a nivell d'estrès o d'angoixa o d'ansietat o d'insomni, quan és una cosa reiterada amb el temps i de molta intensitat, no? Uh-huh. Gent que ha estat en camps de concentració, en la presó, segrestats, en situació de violència mantinguda, però afortunadament no va ser el cas. Llavors, el que tocaria és que després d'un període relativament curt de, jo què sé, pocs mesos, doncs això torni a la normalitat. Alguna vegada el que es fa és receptar o aconsellar algun tipus d'ansiolític suau per les primeres nits fins que vagi minvant aquesta sensació, que puguin conciliar més la son, perquè una altra cosa també passa és que és com un efecte pescadilla que es mossega la cua, no? O sigui, uh-huh, si uns quants dies estàs neguitós perquè no pots dormir, cada nit te'n vas a dormir més neguitós i cada nit probablement et costi més dormir. Llavors, si això ho trenques, un dia et prens una pastilla i descanses, el mateix despertar-te més descansat fa que no estiguis tan obsessionat o tan preocupat pel tema, no? Uh-huh. I de moment el que fem és això. Si la cosa s'allargués, doncs probablement caldria algun tipus d'ajuda puntual a nivell de psicoteràpia, psicòleg o així, però vaja, em dona la sensació que tampoc té una entitat tan greu com perquè s'allargui molt en el temps, a no ser que coincideixi amb una persona que pugui tenir algun problema psicològic de base.
Mm. Per tant, recomanem que si algú ha viscut un episodi de prop o se sent així, acudeixi al metge i s'expliqui i faci, segueixi les recomanacions, no? En tot cas, acudir als professionals.
Sí, evidentment. L'automedicació no acostuma a ser una bona cosa.
No, però ho dic perquè de vegades ens ho guardem a dins, no?
Pensem, no, això és el pitjor que es pot fer. Tampoc sé si és necessari que siguem un professional, però és evident que amb algú de la confiança és important obrir-se i explicar-ho, perquè uh-huh, com més ho expliques, menys rebombori té a dintre. No?
Uh-huh. Perfecte, doctora, doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns.
De res.
Molt bon dia.
Bon dia.
De fet, aquests dies hi ha moltes persones que davant del moment d'incertesa que vivim a Catalunya tenen alguns símptomes similars. Segons els experts, sovint es poden viure episodis col·lectius de preocupació i certa por que ens costen de gestionar.
Parlem ara amb la psicòloga Núria Tortós per conèixer més detalls d'aquesta situació i de com gestionar-la. Parlem amb Núria Tortós, psicòloga. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, hem sabut, comentàvem aquests dies que hem sabut que a l'hospital, a Urgències, a Calella i a d'altres segurament, alguns centres d'assistència primària, hi ha hagut persones que s'han apropat després de l'episodi de l'1 d'octubre, bé perquè doncs, havien patit una agressió de prop, ja no per un tema físic, sinó per un tema d'ansietat, per un tema més psicològic, o també que eren persones que havien tingut, que havien viscut aquests episodis de prop a familiars i coneguts, no? M'agradaria que ens expliqués una mica com es reaccionen aquests casos, perquè ens comentaven des de l'hospital, per exemple, que eren persones que venien amb ansietat, que tenien insomni, que passats uns dies semblava que després de la reacció del cos començava a venir una altra també més emocional.
Sí, bé, han estat moments que han sigut d'emocions molt intenses i a més a més ha sigut amb molt de temps, no ha sigut només un moment, sinó que per exemple, l'1 d'octubre van ser moltíssimes hores que el cos de les persones s'activa d'una forma més extraordinària. O sigui, és un episodi que pots... les persones que han estat en els col·legis o que han tingut agressions i després durant tot el llarg del dia han vist imatges a la tele i han estat veient que en altres llocs també passava i que se sentien en perill, doncs han activat uns mecanismes que són completament adaptatius i lògics, que són els mecanismes de que tens por, però, clar, han sigut durant molt de temps. Llavors és normal que el cos reaccioni davant d'aquestes situacions. En alguns casos, doncs sí, quan tens una sensació de perill molt forta, pots tenir un quadre més d'ansietat en aquell moment, que pot ser una crisi d'ansietat, o si no, doncs, sentir símptomes d'ansietat, que em sembla que moltes persones l'han tingut no només a l'octubre, sinó que després tota aquesta altra setmana que ha anat tinguent, doncs, i he parlat amb moltes persones i diuen, és que me sento raro o me sento rara, perquè realment ha sigut una cosa xocant per moltes persones.
És a dir que és una sensació, si em permet, una mica col·lectiva, no que afecti a tothom, no? Però sí que és cert que es pot viure d'una manera més col·lectiva i no senzillament i directament les persones agredides o familiars o persones properes, sinó que també tots en general veient aquestes imatges a la televisió i sentint aquesta por.
Sí, hi ha persones que ho han viscut més directament, hi ha persones que ho han viscut més indirectament, però sí que és veritat que és una cosa que ha passat en un territori i que ha afectat a moltes persones en major o major mesura.
Més d'una ocasió s'ha parlat de que veure violència a la televisió, no solament la violència que està exercida de veritat, sinó a vegades pel·lícules o sèries, que el que no ens fa és convertir-nos en agressors. Vaja, si no tenim algun problema d'entrada, sinó que el que fa és que ens sentim víctimes, diguem-ne, no? Que sembla que ens sigui més fàcil ser víctimes d'un episodi de violència. Això és, vostè n'és conscient, ho ha vist?
Bé, les imatges que han sortit han sigut precisament de persones que ens tocaven molt de prop, de pobles dels voltants, i pot ser que això ens adongui més sensació de perill. Sí, per una banda, com que ho hem viscut intensament, ens hem quedat sovint enganxats a la tele, és inevitable i és humà, però també potser val la pena intentar en alguns moments poder desconnectar d'això, perquè no és només això. I no ens pot fer bé estar les 24 hores mirant aquestes imatges o mirant tertúlies, està ficat en un tema que és realment candent en aquests moments.
Perquè, ara que diu això, una de les coses que potser portem pitjor tots és la incertesa, no?
Sí, la incertesa sempre és una cosa que genera malestar o genera incomoditat. Les persones tendim a la normalitat i les coses que t'alteren, sobretot les coses que són desconegudes, doncs et fan una mica d'impressió, ens fan una mica de por, la incertesa a vegades és difícil de portar.
Quins consells donaria a les persones que es puguin sentir així? Com vostè deia, que hi ha gent que li ha dit em sento raro, no? Que segurament molta gent que ens escolta s'ha sentit així. Quins consells podrien donar? Potser un és el primer que apuntava, desconnectem una mica de la televisió, d'aquestes imatges. Què més se li acut?
Sí, bé, està molt bé poder buscar un entorn social amics, companys i persones que te facin sentir a gust, que te donin afecte, que tu puguis donar afecte, que te donin serenitat i que te donin tranquil·litat. I a més també afegiria que si pots desconnectar i buscar activitats que te resultin plaents, perquè estem en un moment que hi ha moltes notícies negatives, hi ha coses negatives, doncs buscar algun momentet que tinguem per nosaltres per fer coses que ens agradin i ens facin sentir bé. Després també intentar doncs, anar una mica a l'aire lliure, prendre la fresca, intentar menjar bé, intentar dormir, que a vegades també el son es veu una mica alterat. És normal, i ja hi hem de comptar amb aquestes emocions que ens poden venir, que a més, en un moment pots estar molt com deprimit i altres vegades doncs, més content i dormir més intranquil·lament, però intentar descansar i intentar cuidar-nos.
Vaja, tenir cura de nosaltres, no? Dedicar-nos un temps. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Núria Tortó, psicòloga, per atendre'ns i per parlar una mica d'aquesta sensació d'incertesa i d'això de sentir-se estrany de manera col·lectiva després de l'episodi de l'1 d'octubre. Molt bon dia.
És normal que passi,
sí?
I és normal que estiguem uns dies alterats i potser encara ens en quedaran alguns més. Està bé que ens podem cuidar i confiar en les persones, perquè les persones tenim capacitat de poder-nos sobreposar nosaltres mateixos i de tirar endavant.
Doncs amb aquest missatge positiu ens quedem, que ens fan falta missatges positius. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Bon
gràcies
dia.
A vosaltres.
107.9 FM. Terines Group, serveis professionals integrals. Som més de 60 professionals que donem servei jurídic en totes les branques del dret. Fem gestió fiscal, comptable i laboral. Administrem finques, gestionem assegurances, desenvolupem pàgines web i donem serveis de màrqueting a empreses. Des de 1937 tractant amb persones. Terines Group, estem al carrer Sant Jaume 246 de Calella i a terines.com. Telèfon 93 115 51 11. Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Més temes. L'agrupació local del PSC de Calella condemna els insults i les amenaces rebudes a l'Ajuntament, a la ciutat, i especialment les que s'han adreçat a l'alcaldessa Montserrat Candini arran dels fets de l'1 d'octubre.
En un comunicat, el PSC rebutja tota forma de violència, vingui d'on vingui. Afirmen que no es pot construir sobre l'odi i ressentiment i que només amb la paraula i l'entesa es poden construir els ponts que necessita Catalunya. Els socialistes calellencs fan una crida urgent al diàleg per solucionar el conflicte.
I el servei de DNI mòbil que la Policia Nacional prestava als ajuntaments està interromput temporalment.
Segons fonts de la policia, per fer els documents d'identitat, un agent i un administratiu es desplacen en un vehicle amb el logotip de la policia i, per motius de seguretat, la Direcció General de la Policia ha acordat amb els ajuntaments suspendre el servei de forma temporal. Als hospitals, centres penitenciaris i residències, els carnets es continuaran fent amb normalitat.
L'associació cívica Capaspra està molt satisfeta amb la bona acollida del Mercat Solidari de segona mà que va organitzar dissabte a la plaça de l'Església. Aquesta entitat va recaptar 1.950 euros que aniran destinats íntegrament a l'Associació d'Amics i Voluntaris de l'Hospital.
Normalment, el Mercat Solidari que organitza l'associació té lloc a la primavera i es fan en benefici de la Fundació Hàbitat Solidari de Calella. Ara, però, donat l'èxit d'aquesta edició a la tardor, es plantegen repetir l'experiència dos cops a l'any.
I el segon cicle de xerrades Medi Ambient i Participació queda ajornat per segona vegada. La conferència coincideix amb la compareixença al Parlament del president Carles Puigdemont, per tant s'ha considerat que l'actualitat mana.
Encara no s'ha acordat nova data per la conferència, que portarà per títol la pesca litoral i les àrees marines protegides o feta la llei feta la trampa, i la impartirà el doctor Toni García, biòleg del Centre d'Estudis Avançats de Blanes.
I segur que us esteu preguntant quin temps farà les properes hores, doncs li preguntem al Quim Serra. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui la jornada que continua marcada bàsicament pel temps estable, tot i que el dia ha començat amb alguns núvols. Aquesta tarda l'ambient serà assolellat a tot el Maresme, amb restes de núvols baixos a prop de la serra de litoral, però seran núvols poc importants. Demà continuarà amb un temps molt tranquil i assolellat. Les temperatures d'avui es mantenen sense grans canvis. De cara a demà, esperem que siguin una miqueta més altes, sobretot durant les hores centrals del dia. Amb vents fluixos aquesta tarda al sud-sud-oest, un vent de garbí que demà reforçarà i que a partir del migdia serà moderat, la qual cosa farà també que la situació marítima s'alteri, sobretot durant la segona meitat de la jornada.
I ho deixem aquí, continueu informats, ja ho sabeu, a radiocalella.cat, al Twitter i al Facebook. Han estat amb vosaltres el control tècnic, el Víctor Riera i l'Andrea Medina i la Mercè Roura. Un plaer estar amb vosaltres. Molt bona tarda, gràcies.